cugat.cat, fem un bon Tiberi.
Tretze minuts que passen de les 12 del migdia, última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres 13 de juliol. Ara toca obrir l'estómac, perquè ja d'aquí una hora i escaig ja toca anar a dinar. Per tant, Pep Gimeno, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui obrirem la gana d'una manera una mica especial que estem acostumats. No portarem receptes concretes, no parlarem de blogs, farem una altra cosa diferent.
Avui farem un petit recull de pel·lícules que tenen un ingredient en comú, amb més o menys mesura, que varia, que és la cuina. És a dir, films en què veiem que la cuina, la gastronomia, els plats, els aliments, tenen un pes molt important, a partir del qual s'estableixen algunes de les històries d'aquestes pel·lícules.
Sí, pel·lícules que les veus i t'entra la gana, bàsicament.
Aquí, en algunes, sí.
Sí, sí, absolutament.
Que veus que, quan veus les imatges, dius, ostres, si tingués ara aquí una nevera o pogués fer un mos, segur que aprofitaria. Que consti que jo he fet una tria, però que n'hi ha moltes de pel·lícules sobre gastronomia, fogons, etc, etc. Per tant, això no deixa de ser una tria, és un menú, i a partir d'aquí, doncs, sempre es pot acabar trobant més pel·lícules amb aquest ingredient de la cuina.
Fantàstic, doncs, comencem, si et sembla, amb una d'animació de les millors pel·lis que s'han fet últimament, tot s'ha de dir, eh? Ratatouille.
Ratatouille, que és de dibuixos animats, però que la gent no s'espanti, perquè són aquelles típiques pel·lícules de dibuixos animats que poden veure nens petits i també els adults.
És Pixar.
Exacte.
Pixar és per tothom, això seguríssim.
Que és aquella fórmula que, si va el pare al cinema, també s'ho pugui passar bé. Hi ha un cert humor que a vegades més poden entendre els adults, i per això té la seva gràcia aquesta pel·lícula. Resumint, existeix una rata que es diu Remy, em sembla, no sé si ho he pronunciat bé, que té el somni de ser chef, de ser un gran cuiner a França, tot i que té una mica d'oposició familiar.
Però crec que és una rata, això ja és complicat de per si, eh?
La rata, que per tant, imaginem una rata a una cuina, aleshores, diguem-ne, la barreja no acaba de quadrar. Per motius diversos, acaba a París, aquesta rata, a les clavegueres, i es troba just sota un restaurant que s'ha fet famós gràcies a un cuiner, que és una estrella de la Nouvelle Cuisine, no? Aleshores, aquí, la rata intenta arribar al restaurant, comença a cuinar, estableix una relació molt peculiar amb un membre de la cuina i, a partir d'aquí, doncs, intenta progressar com a chef. Quin és el problema? Que, clar, quan algú s'assabenta que hi ha una rata dintre la cuina, aquestes estrelles que té aquest restaurant tremolen. Però, no direm al final, òbviament, però la història és maca i s'estableix una relació molt, molt bonica entre el cuiner home i el cuiner rata.
Hi ha dues coses molt, molt bones d'aquesta pel·li, i és una, la relació de les cuines, dels restaurants, amb la crítica. Això és fantàstic, el tema de les estrelles, de com una estrella, si te la treuen, pot repercutir tant a la teva reputació, és increïble.
Com t'enfonsen el negoci.
Però només que et treguin una, si en tens dues, treuen una i ja ho tens molt fumut, això. I la segona, quan el plat final que fa la rata, que dona nom a la pel·lícula, Ratatouille, jo no sé tu, però a mi em va entrar unes ganes de tastar això que...
Sí, però és un plat, curiosament, poc conegut, perquè no deixa de ser una especialitat de cuina occitana. De fet, en occità es diu ratatolla, i és un plat que normalment es serveix a la Provença. La recepta pot variar, i bàsicament inclou tomàquets, he estat mirant la recepta perquè la veritat és que no la coneixia, pebrot, ceba, carbassó i albergínies amb proporcions variables. Normalment se serveix sol, acompanyat de pa, arròs o patata, o molt majoritàriament com a guarnició d'algun plat de carn o peix. La veritat és que les fotografies del plat fan goig.
Això segur, diuen que és un plat molt senzillet, però vaja, que ben fet...
Vindria a ser una samfaina, segons alguns especialistes, òbviament no és el mateix, perquè són plats diferents, però per entendre'ns, per aquelles persones que no l'hagin vist mai, que tinguin una mica la idea d'una samfaina per parlar de ratatouille. Òbviament, el títol en anglès és el nom del plat, però clar, rat en anglès vol dir rata, que és la protagonista de la pel·lícula. Per tant, el plat just era ideal per titular el film.
Una altra pel·lícula també inventada a França és Chocolat.
Exacte. La història de dues forasteres, una d'elles la Juliette Binoche, sempre encantadora, i la seva filla en aquesta pel·lícula, que inauguren una xocolateria plena de dolços capaços de despertar els desitjos dels habitants d'aquell poble.
Però és un poble molt, molt reprimit, aquest, on acaben, a més estan...
Tradicional, per dir-ho d'alguna manera, no? Conservador.
Sí, a més estan en vigílies de Pasqua, i això de menjar xocolata no està massa, massa ben vist, i una pel·li molt, molt maca, amb el Johnny Depp, que també surt de la pel·li, I un plat que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, que és pollastre amb xocolata, que són en aquesta pel·lícula.
O conill amb xocolata, també és un, una recepta que bo, catalana. A mi se'm fa estranya quan ho sento.
Sí, home, jo m'agradaria, no he tastat mai, però m'agradaria molt poder tastar això, eh? És una d'aquelles coses curioses.
I haurem de demanar a la Carme que en properes ocasions ens porti la recepta.
Home, un tàper no vindria malament. Aquesta pel·li està clar que és una pel·li molt, on la cuina té un... té protagonisme absolut. N'hi ha de... marxem ja de França i anem a un altre lloc,
sí.
Alemanya.
Parlem de Deliciosa Marta, que és una pel·lícula alemanya que va sortir al mercat ara fa aproximadament uns 6 anys, que explica la història d'una magnífica cuinera que es diu Marta, que treballa a Hamburg en un restaurant. Ella és una, diguem-ne, obsessionada amb el món de la cuina, és molt bona en la seva feina, però gairebé no té vida social. Recordem que els restaurants, ja ho sabem, tenen uns horaris una mica esclaus i, per tant, aquesta persona no té gaire vida social, però es dedica a la seva feina, que és cuinar, i, a més, és molt bona. Què passa? Cada cop i volta la seva germana, una dona soltera, es mor i té una filla de 8 anys de la qual s'ha de fer càrrec. I, a partir d'aquí, li varia la vida completament, perquè passa de ser una cuinera soltera a ser una mare adoptiva, per entendre'ns, que s'ha d'encarregar de la vida d'aquesta nena de 8 anys. A més, en el restaurant, entre fogons, hi ha una història amb un company italià. Ja sabem que els italians tenen certa debilitat a l'hora de conquerir dones, que té molta gràcia que sigui un italià que conquereixi
una Alemanya.
Alemanya. I el problema sorgeix quan el pare biològic de la nena apareix de cop i volta i vol saber què passarà amb la qui és la seva filla.
Ostres, és un culebron això, eh?
Sí, sí, sí. I tot això amb els magnífics fogons d'aquest restaurant d'Hamburg, recepta amunt, recepta avall, amb el responsable del restaurant exigint als cuiners que surti bé la feina, i la història d'aquesta cuinera. A més, en aquest cas, la pel·lícula té gràcia perquè es veu quina és la vida d'un cuiner moltes vegades, com el fet de ser molt bo i d'estar al màxim nivell obliga a dedicar-hi moltes, moltes hores.
Exacte. És que això s'oblida molt sovint quan anem al restaurant, la quantitat d'hores que es gasten darrere de les portes de la cuina.
De les portes.
Això s'oblida molt, molt sovint, sí senyor.
Va tenir un remake, aquesta pel·lícula, que es diu Sin Reserves, que si heu d'escollir entre veure Deliciosa Marta i Sin Reserves, heu de veure Deliciosa Marta. Sin Reserves és la típica, i em perdonarà la gent, americanada, aprofitant una pel·lícula europea de cert nivell, i van fer aquesta pel·lícula, que ha sigut la Catherine Zeta-Jones, que està molt bé que surti, però no té res a veure amb aquesta història original de Deliciosa Marta.
Doncs quedem amb la recomanació. Ara una pel·lícula que per mi és deliciosa, L'Hijo de la Novia.
Magnífica. És una grandíssima pel·lícula argentina, de Juan José Campanella, surt Ricardo Darín, Héctor Alterio, Norma Leandro i Natalia Berbeque. Una pel·lícula magnífica que se centra en la vida d'un home que està gestionant un restaurant familiar, que té deutes, li tremola la vida perquè la seva mare té Alzheimer, està separada, la relació amb la seva xicota, que és la Natalia Berbeque, no acaba de tirar, no acaba de cuidar com voldria la seva filla, i tot això és un còctel d'històries que tenen un final que no explicarem, i tot això passa amb aquest rerefons de la situació del restaurant amb deutes, no? Tenen diverses escenes a les parts de la pel·lícula que tenen lloc en aquell restaurant, un restaurant que està a punt de tancar, reben una oferta d'una persona de fora que vol comprar el restaurant, i tot això doncs implica que es parli de cuina en molts moments, de com es fan els plats, i sobretot hi ha una escena que a mi m'agrada molt, que és l'Héctor Alterio, que és el pare, amb el Ricardo Darín, que és el fill, parlant sobre el mascarpone i el tiramisú, no? El típic tiramisú que a vegades trobem als restaurants italians i argentins. Recordem que a Argentina tenen molta gent d'origen italià, per tant, són unes postres molt habituals, i com en un moment donat estan parlant els dos sobre si s'ha d'eliminar el mascarpone del tiramisú per fer-lo més barat i que surtin els números.
Ostres,
i la discussió és, no, el mascarpone no es pot tocar del tiramisú. Si toquem el mascarpone del tiramisú, ja no és tiramisú. I tot això amb la típica làbia argentina, eh? Vull dir, aquelles filosofades sobre coses a vegades que semblen tan, tan senzilles.
Una pel·lícula fantàstica, això.
Fantàstica. I no només pel tema de la cuina. La veritat és que el tema de la cuina és el rerefons, per tant, no és el centre de la pel·lícula. Però és aquelles pel·lícules que quan les veus dius, ostres, quina sort tenim del cinema, eh?
Sí, sí, les de Campanella són molt així, et quedes molt, molt bé quan acabes de veure-les. Aquí estic, com un bon plat.
És, sí, magnífic.
Més pel·lícules, aquesta, un clàssic, Breakfast at Tiffany's.
Exacte, que és l'adaptació de la novel·la de Truman Capote, una magnífica novel·la. No hi ha referències a la cuina, tot sigui dit, però sí que és cert que el moment inicial de la pel·lícula i del llibre és el moment en què Audrey Hepburn esmorza la cinquena avinguda davant de la joieria Tiffany's a Nova York, en una escena molt, molt emblemàtica del món de, del cinema, dels llargmetratges. Ella és una noia de vida lleugera, per dir-ho de manera fina, i quan arriba a primera hora del matí i ha acabat la seva tasca nocturna, doncs agafa un taxi i ella va davant de Tiffany's, que és una joieria magnífica de la Cinquena Avinguda, s'agafa un petit esmorzar i se'l pren davant de les joies. I aquest és l'inici de la pel·lícula, que a més li dona nom a la pel·lícula i al llibre, i tot això amb la cançó de Moon River, que és aquella cançó que tots relacionem amb aquesta pel·lícula. De fet, la pel·lícula té molt d'èxit, però ja posats a recomanar, ja que estem en plan de recomanació, recomanaria abans la novel·la, que té un final diferent que la pel·lícula. És a dir, quan van fer l'adaptació per la pel·lícula van pervertir el final, perquè no té res a veure el final del llibre amb el de la pel·lícula. Per tant, tampoc els explicaré per no, diguem-ne, esgarrar una lectura o una visionada d'aquesta pel·lícula, però que sàpiguen que hi ha aquesta diferència.
Fantàstic. Ara marxem a un altre director, un dels grans també del cinema de Hollywood, que també fa coses al seu país d'origen molt bones, com és Beber Amar.
Exacte. Dang Lee, que és el director de referència del cinema asiàtic. La pel·lícula parla de la vida d'un xef de Taipei, a Taiwan, que es queda vidu amb tres filles i veu com la modernitat que viu el país posa en joc les tradicions de la societat on viu. És en Chu, i veiem com constantment apareix la gastronomia xinesa tradicional, de la qual el Xu és mestre, i ell es considera també un hereu del que és la cuina tradicional. Què passa? Que en realitat la pel·lícula que fa és un paral·lelisme entre la pèrdua de les tradicions de la societat amb la pèrdua també d'aquesta cuina tradicional. Tot això és un rerefons de la pel·lícula. Òbviament no se centra exclusivament en això, però constantment veiem com el xef té els fogons, els plats, etc, etc, com això serveix de...
aquest caliu.
Exacte, d'aquest
caliu. Hi ha una versió d'aquesta pel·li.
Exacte. Els nord-americans, quan no tenen moltes idees per Hollywood, el que fan és copiar i fer un remake, i van agafar l'argument de Comer, Beber i Amar d'Ang Lee i van crear Tortilla Soup, ostres, que ve a ser una adaptació d'aquest argument, però amb l'ambient hispà. Mm. És a dir, se centren doncs, en el que és el menjar hispà. Jo no l'he vist aquesta pel·lícula, per tant no puc valorar. Però vaja, ja sabem aquests recursos de fer remakes, que els remakes són molt perillosos.
Sí, ho fan molt bé, molt ràpid, això. En fi, una altra pel·lícula, aquesta que parlem ara, la veritat és que ni em sonava. Estómago, una pel·lícula brasilera.
Exacte. Aquesta és la que més il·lusió em fa recomanar, sí, perquè és precisament la menys coneguda. De fet, el Brasil és un país que, a part de fer bona música i altres coses, té un cinema bastant, bastant recomanable. El que passa que ja sabem que aquests circuits comercials a vegades ens deixen sense pel·lícules.
Només arriba a Ciudad de Dios.
Exacte, que és una gran pel·lícula, però no tenen un cinema de força qualitat. I en aquest cas, Estómago és una pel·lícula magnífica, jo crec, perquè no deixa de ser parlar de la vida normal de la gent i explicar una història que recull el dia a dia de la gent, però veient les misèries, les alegries del que és la gent normal. Per resumir-ho, és la història d'un cuiner que s'ha de desplaçar a una ciutat brasilera on ha de començar a treballar a un bar en males condicions. Ha de marxar del poble cap a la ciutat, que és una cosa que sol passar al país. A poc, allà, malviu, però vaja, va tirant i té la sort que un restaurant italià es fixa en com cuina i l'acaben fitxant. Mm-hmm. A partir d'aquí, què passa? Doncs en aquest restaurant italià coneix una prostituta amb qui estableix una relació, diguem-ne, carnal barra alimentícia, perquè és plats a canvi de sexe, però la relació comença a agafar forma i no explicarem per què acaba anant a la presó. Mm-hmm. Ho deixarem aquí. I a la presó també estableix una relació molt peculiar amb els seus companys de la presó, amb els quals també cuina, els ensenya a cuinar, i a partir d'aquí doncs desemboca el final de la història que no explicarem. Si la gent la pot veure, que la vegi, perquè a més és d'aquelles pel·lícules agraïdes, perquè com normalment no coneixes els actors, no relaciones mai els actors amb altres pel·lícules, i és una història que t'arriba molt, molt, molt fresca, amb un sentit de l'humor molt alt, i també és una crítica social a diversos aspectes del Brasil, sobretot la situació de les grans ciutats, les males condicions de treball i també les condicions en què es troben moltes vegades les presons. Una pel·lícula molt recomanable.
Estómago, apuntada queda.
Exacte.
I un altre clàssic, Tomàquets verds fregits.
Exacte. Ostres. Una d'aquelles pel·lícules que de tant en tant sempre surt a la televisió. No sé si t'has fixat que sempre hi ha unes pel·lícules que deuen tenir els drets comprats.
Pretty Woman i aquestes són una que són cícliques.
Pretty Woman, sabeu l'anècdota, si no l'explico. Pretty Woman normalment sempre treu el mateix share de pantalla cada vegada que l'emeten. I sempre és de les pel·lícules més vistes. Sí, sí, jo crec que hi ha gent, entre els quals em compto, que mirem la pel·lícula i sabem els diàlegs gairebé, i les gracietes, i les brometes i tal, però la veiem perquè la trobem... De fet, és un conte de fades, Pretty Woman.
Exacte.
Tomàquets verds fregits, segur que no aconsegueix el mateix share, probablement. Però vaja, tenim una història... d'una dona que està en aquella mitjana edat, que no és del tot gran ni del tot jove, i que ha de visitar una parenta en un hospital. I allà hi trobarà una iaiona de 80 anys que li explicarà històries que havien passat 60 anys abans a la zona on viu. Això l'implicarà, diguem-ne, que s'hagi de replantejar la vida a la protagonista i apareixerà la recepta dels tomàquets verds fregits ambientant aquest film, que és un film basat en una novel·la amb el mateix nom, una novel·la de Fanny Flagg, que, pel que tinc entès, jo no he llegit la novel·la, és molt més explícita que la pel·lícula.
Té trossos durs, aquesta pel·lícula, i la novel·la imagino que això mateix.
I pel que fa a les relacions entre els protagonistes, hi ha alguna relació que la pel·lícula s'obvia. Una relació de dues dones, entre dues dones.
Per mi el gran moment a nivell culinari d'aquesta pel·lícula és quan la iaiona, aquesta que deies tu, explica com eren els tomàquets verds fregits, quan ho explica, no quan es veuen, sinó quan ho explica.
Ho explica. És una recepta. És una recepta, diguem-ne, amb imatges.
Què dius? Els testos que ara entrarien sols, això,
I els tomàquets verds, Qui diria que els tomàquets verds podrien tenir aquesta sortida?
Veure per creure, aquesta pel·li val molt la pena. I una última que ens portes, Pep, aquesta tampoc la conec, Com agua para chocolate.
És una pel·lícula mexicana. Ja heu vist que hem fet una mica també de distribució geogràfica de les pel·lícules per no quedar-nos només a Europa. Hem fet Alemanya, hem fet França, hem fet cinema asiàtic, el Brasil, els Estats Units amb tomàquets verds fregits, i ara toca Mèxic. Com agua para chocolate, una pel·lícula mexicana que es basa en un llibre. És curiós, aquest fet que sempre es basin moltes vegades en llibres. Un llibre de la Laura Esquivel, mexicana, que explica la història de dos joves que estan molt, molt enamorats, però la noia ha de renunciar a l'amor perquè la seva mare vol que s'encarregui de cuidar-se d'ella quan sigui gran. Per tant, la filla petita, que és en aquest cas la protagonista, la Tita, està enamorada, però la seva mare no li fa cap mena de gràcia que tingui aquest amor perquè veu que ella es quedaria sense el suport de la filla per quan es faci gran. Tot això es barreja amb les receptes de la cuina tradicional mexicana. Per tant, també trobem aquest mix, cuina, recepta...
I amb les olors.
I amb les olors, les imatges, fet que també a la cuina es barregen altres coses a part de les receptes. En aquest cas es veu molt, molt sentiment i molta sensualitat en aquesta pel·lícula. El llibre també és molt explícit a l'hora d'explicar les receptes, per tant, segur que té ganes de provar aquesta cuina tradicional mexicana, ho pot intentar. No és el Tex-Mex habitual que ens trobem en segons restaurants, que quedi molt clar. I el llibre també és molt, molt recomanable. Tot això passa a principis del segle passat, perquè la gent se situa.
Ah, molt bé.
Per
fantàstic.
Tant, és el Mèxic profund,
Millor.
Sí.
El que no coneixem.
El que no coneixem.
Això és el millor que podem
fer. I aquesta és la gràcia també del llibre. És a dir, a vegades també trenca la imatge del Mèxic que puguem tenir per motius d'actualitat, i tenim aquest Com agua para chocolate, que és una pel·lícula magnífica, que per cert, tal com a mi em va passar amb El hijo de la novia, que l'hem comentat abans, com amb aquesta pel·lícula mexicana, t'adones de les diferències entre l'espanyol que es parla a cadascun dels països,
Això està molt bé. A principi costa acostumar-se al principi.
Costa,
dir,
costa.
Però s'aconsegueix. Pep, anem acabant ja. Abans de res, una petita recomanació que faig jo a tu. Te la vaig dir l'altre dia. Júlia en Júlia, una pel·lícula d'una cuinera francesa de principis de segle XX, que hi ha un paral·lelisme amb una cuinera de principis del segle XXI. Una fa un llibre, l'altra fa un blog. Espectacular.
Sí?
Val la pena molt.
Aprendrem a cuinar també o no?
Segur, amb Meryl Streep. Val la pena,
Doncs apuntada queda la recomanació.
Pep, gràcies per les recomanacions.
A vosaltres.
I que vagi molt i molt bé. La setmana que ve, més i millors. Més Tiberi. Adéu-siau.
Fins la setmana que ve.
El teu dia a dia. A Sant Cugat a fons.